Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Un mes més amb tots vosaltres per repassar aconteixements, novetats o celebracions de caire de la ciència. El programa Ciència a l'abast de tothom. Doncs en aquest el dedicarem a una celebració, però que ens toca molt de prop a tots. Les Nacions Unides per l'alimentació, l'agricultura, que es diu la FAO, ha dedicat aquest any 2016 a sensibilitzar-nos a tots per promocionar els llegums, per incrementar el seu consum, el seu coneixement també, per ampliar les propietats que tenen i que no les coneixem moltes vegades, i millorar la nutrició de molta població mundial que n'és deficitària. Doncs bé, a la veu de Navàs tocarà menjar llegums. Títol d'aquest programa, del dial 107.9 de FM, com cada segon diumenge de mes, en directe, i també els dimarts a les 2 de la tarda o el divendres a les 7 del vespre. Sempre que vulgueu, també està disponible a internet laveudenavas.navas.cat. Comencem, doncs, amb Toca menjar llegums. Us heu preguntat mai per què necessitem menjar? Per què tenim gana? Doncs els científics, els tècnics, els metges sí que s'ho han demanat, s'ho han preguntat, vaja. En un principi es pensava que el sistema digestiu hi havia algun tipus de nervi que avisava la persona de que tenia gana. A l'avançar la medicina es van fer proves, es va eliminar algunes vegades gran part del sistema digestiu i l'home continuava tenint gana. La teoria, doncs, se'n va anar en orris. Ara coneixem que la sensació de gana ens la dona el cervell, no l'aparell digestiu. Concretament està ubicat al hipotàlam, aquesta glàndula que és el centre que relaciona el cervell amb la medul·la espinal. És on s'acaben les terminacions sensitives, que van cap al cervell, i allà tenim respostes a moltes de les nostres emocions, entre ells el nivell de gana. Hi ha com uns sensors que detecten en el nostre cos quan el nivell de sucre baixa, quan el nivell de sucre que tenim a la sang baixa. I això dona una informació cap al cervell i comença a informar, és tot un anar i venir, doncs el cervell informa de que hi ha gana en aquell cos i per tant apareixen contraccions a l'estómac i sensació doncs, de que ens toca menjar. De què es composa un aliment? Ho sabem, però aquí repetirem una miqueta i farem una informació de les parts més bàsiques de què està format un aliment. Realment és qualsevol substància que pugui tenir sucres, que en diem carbohidrats també, lípids o greixos, aigua o proteïnes i també d'altres, com vitamines, per exemple. Aliments que aporten carbohidrats, sucres. Anem a començar pels primers. Són els derivats dels cereals, per tant els cereals, com els llegums que avui parlarem, tenen sucres, les patates, el pa, la verdura també en té, la fruita, forces el plàtan i la taronja de sucre, de carbohidrats, els fruits secs i els sucres en general, no? El carbohidrat més important, el sucre més important que tenim al cos és la glucosa, però també hi ha la lactosa, que prové de la llet materna, també hi ha la sacarosa o la fructosa. Són importants tots aquests pel cos humà perquè porten sucres i els necessitem amb certa mida. També els aliments convé molt que tinguin fibra, després hi tornarem a incidir-hi perquè han de ser rics en fibra. Els vegetals sintetitzen els carbohidrats, els sucres, a partir de la fotosíntesi, aquest efecte de les plantes, de la fotosíntesi, doncs que capten el diòxid de carboni i l'aigua del subsòl, i l'aigua del terra, del subsòl, i llavors acaben donant doncs, sucres, entre d'altres coses, eh? Sucres primer de poc contingut, podríem dir-ne, i després sucres de cadena més llarga. Tot això s'acumula en les plantes, en el tronxo, en les fulles, en el fruit, etc, etc. Uns altres tipus de, un altre tipus d'aliment coneixem és les proteïnes o aminoàcids. Les proteïnes què són? Doncs són llargues cadenes de, precisament, aminoàcids que estan formades per compostos orgànics, carboni, hidrogen i oxigen, i aquestes proteïnes les podríem assimilar a les totxanes d'una casa, ja que són les que fan la funció, diguem, de cos, la funció plàstica del nostre organisme, a més d'una funció també energètica. Mentre les plantes generen aquests aminoàcids a partir del nitrogen, el diòxid de carboni, també amb la fotosíntesi, també, els humans no ho podem fer, ho hem de fer amb la dieta. Molts dels aminoàcids, de les proteïnes, per què diem dos cops aminoàcid i proteïna? Doncs perquè les proteïnes estan formades per cadenes d'aminoàcids, eh? Per unes cadenes més o menys llargues d'aminoàcids, no? Es troben els aliments d'origen animal, a la carn d'animals, qualsevol, eh? De vaca, de vedell, de xai. També les proteïnes es troben en les aus, en els peixos, en els ous, en els làctics i en menys proporció en els vegetals. La soja, per exemple, sí que té aminoàcids. Els aliments més rics en aminoàcids o proteïnes són la carn, el peix, els ous, la llet i els llegums també. Tanta proteïna, tant aminoàcids, requereix prendre un adult com un nen. Fixeu-vos, una persona adulta recomanen perdó, que consumeixi uns 0,8 grams de proteïna per cada quilo que pesa. Per tant, si suposem que una persona pesa 60 quilos, ha de prendre al cap del dia, seria el promig idoni, uns 48 grams de proteïna. Un nen, en vez de 0,8, n'ha de prendre 1,6. Per tant, com que per créixer necessita molt més, per fer aquestes totxanes, aquest cos, aquesta carcassa que tenim, necessita prendre el doble, per tant, ja es veu que pràcticament els dos han de prendre el mateix. Si pesa 30 quilos, un nen, també n'ha d'ingerir 48 grams de proteïna, igual que podríem dir la seva mare, que en pesava 60. Per tant, igual. Coneixereu aquests aminoàcids o proteïnes pels noms que solen tenir, fins per si algun cop ens en donen un complement. La majoria acaben en amina, alanina, arginina, glutamina, glisina, leucina, o sigui, molts n'haurem pres. Una altra part dels aliments són, un altre component important, són els greixos o lípids. La importància dels greixos, bé siguin animals o vegetals, és el seu valor energètic, l'energia que ens donen al cos humà. La importància biològica, diguem, és aquesta reserva que porta el nostre cos com una acumulació, diguem, d'energia per fer les coses. Per fer. Diàriament, de greixos, n'hauríem de prendre menys que els que en prenem. Diu que de l'alimentació pràcticament en prenem un 40% que són lípids o greixos i no hauríem de passar un 25 o un 30, per tant els hem de reduir. Ja sabem que un excés de greix en el cos humà, les persones adultes, els pot provocar malalties com arteriosclerosi, obesitat, etc. etc. En diem greixos sòlids, quan són un greix doncs, normal, una grassa, i olis, quan són líquids. També en diem greixos saturats, això és més complicat. Saturats és quan, com que són matèria orgànica, quan tots els seus carbonis estan saturats al seu entorn d'hidrògens i d'altres components. I insaturats, no. Que entre dos àtoms de carboni hi ha uns ponts que no estan saturats. Per això en diem greixos insaturats. Contenen dobles enllaços i a vegades hasta triples enllaços. Dietèticament es considera que els greixos insaturats, aquests que no tenen tot l'entorn saturat, sinó que tenen dobles enllaços, que no tenen, per tant, tants hidrògens, insaturats, en diem, són més saludables que els greixos saturats. Són més beneficiosos, sobretot pel cor i pel colesterol, que en diem bo, el colesterol bo. famosos els greixos omega-3, que són també insaturats. Perdó. Una altra aportació que necessita el nostre cos són les vitamines, que regulen també l'organisme. Les vitamines provenen dels aliments naturals, bàsicament. Regulen moltes reaccions metabòliques del nostre cos i el cos, per funcionar bé, necessita unes 13 vitamines diferents. Això és l'idoni. Algunes d'elles s'ingereixen a través dels aliments i, per tant, no ens hem de preocupar massa si prenem els aliments que toca. Però n'hi ha algunes que no. N'hi ha dues, concretament la vitamina K, la sintetitzen uns bacteris a dintre la nostra flora intestinal. Per tant, si tenim bé la flora intestinal del cos, la vitamina K es sintetitzarà. Si no, haurem de prendre complements. I la D, ja sabem que es sintetitza molt la pell gràcies a la llum solar. Per tant, aquestes dues són una mica especials. Vitamines, també sentirem a parlar que n'hi ha d'hidrosolubles, que vol dir que són aquoses en molts aliments i amb aigua, i les que no són solubles amb aigua, sinó que es diuen liposolubles, que aquestes són solubles amb els greixos. Vitamines, sabem que hi ha A, B1, B2, C, D... Per exemple, la vitamina A la porta, només diria un exemple, la porta molt la pastanaga, he agafat el vegetal que n'aporta més, la vitamina B1, el pernil, la B2, el fetge i el ronyó, els ronyons, la vitamina C, per exemple, els pebrots, la vitamina D, les sardines i el rovell d'ou, etc, etc. També hem de pensar en l'aigua i les sals minerals. Sense aigua no podem viure, no podem viure ni una setmana. El nostre organisme requereix uns 35 grams d'aigua per cada quilo que pesem. Per tant, al cap del dia, una persona adulta de 70 quilos, un pes així, ha de prendre 2, 2,5 litres d'aigua per compensar la que perdem, la que eliminem a través del ronyó, els pulmons, la pell, la femta, etc, etc. La major part de l'aigua l'ingerim al beure, però també hi ha molts aliments que en porten. I tan important com l'aigua, doncs, les sals minerals que hi van dissoltes. Es requereixen aportacions de sals minerals com el sodi, el potassi, el fòsfor, el clor, la calç, el ferro, per exemple, la calç a través de la llet, el sodi i el potassi a través de la sal, el fòsfor a través de les ametlles, per exemple, el ferro a través de la carn de porc, el peix i el marisc que porta magnesi, els llegums també en porten, etc, etc. I dèiem de la imprescindible fibra que aporten els llegums. La fibra sempre és molt important. Doncs, quins són els aliments que tenen més riquesa en fibra? Fixeu-vos, els cereals integrats contenen una gran quantitat de fibra i també els llegums. Per tant, avui que el nostre programa va dedicat a que toca menjar llegums, són rics en fibra i amb altres nutrients essencials, com veurem. I on n'hi ha de fibra? Per exemple, en el blat, en el sègol del blat, més que enlloc, en moltes llavors, com les de girassol, o bé també soja, o les llenties n'aporten, o les ametlles, o la vessa seca. Per tant, hi ha molts components que porten fibra, com ja coneixem, i tots aquests, tant els cereals integrats com les llegums, són els que més en porten, ens donen una sensació de trobar-nos plens, de trobar-nos tips, i per tant, ajuden en aquella alimentació, doncs, completem el nostre cicle de menjar, podríem dir-ne. Aquesta primera part, parlar una mica dels aliments i de quins són els principals components, carbohidrats, sucres, greixos, vitamines, aigua i llavors també fibra, i passarem ja cap al segon a parlar d'alguna cosa més, però també incidirem ja en l'important programa que fem avui de cara a la que toca menjar llegums, ja que les mateixes Nacions Unides han declarat que l'any 2016 sigui l'any dels llegums. Fins ara mateix.
Obre la porta del cel, les paraules volen. Només amb tu. Només amb tu. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i han passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. He sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen, on les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. És fàcil, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Continuem amb més ciència a l'abast de tothom en aquesta segona part del programa, que avui hem titulat Toca menjar llegums. Quines són les nostres necessitats energètiques que tant en parlem i que necessitem els humans, però també necessiten els animals? Les necessitats energètiques venen de l'alimentació, venen de l'energia per funcionar el nostre cos, la donen doncs els aliments. I aquests aliments al començament, al principi, fa molts anys, només cobrien, podríem dir, la part metabòlica, la part que necessita l'organisme per funcionar. Però ara també requerim molta energia de tipus, diguem-ne, cultural, pel treballar, per les activitats que fem, pels gustos que tenim, per les diversions, pels abusos, per tot. Quin consum és el metabòlic, el pel nostre organisme bàsic, que es recomana? I depèn, això depèn molt de l'edat i també del sexe, d'home-dona. Una persona adulta, un home de més de 25 anys, requereix unes 3.200 quilocalories diàries, mentre que la dona, en igualtat de condicions, necessita 2.800 quilocalories cada dia pel seu organisme. En canvi, un nen de menys de 15 anys doncs pot necessitar-ne més, 4.000 quilocalories cada dia, perquè ha de créixer i s'ha de desenvolupar. Parlem de quilocalories. A vegades ens confonen quan ens expliquen o llegim que només parla de calories. En realitat ens hem de referir a quilocalories, perquè són milers de calories el que necessitem cada dia, 3.200, podríem dir, quilocalories, per tant, milers de calories, en majúscula, i no calories petites com a vegades en minúscula s'escriu. Llavors això està està malament, eh? Recordem, per no confondre un home, una persona, un home de més de 25 anys, unes 3.200 quilocalories i una dona 2.800, aproximadament. Dependrà del treball que fa i de moltes coses, però bé. En canvi, si tiréssim 5 milions d'anys enrere, al principi de la civilització, només els humans necessitaven 2.000 quilocalories per tot. 2.000 per tot. Però és que tot era només l'alimentació. En canvi, avui dia, l'home tecnològic, que en podríem dir, l'home del segle XXI, també la dona, per totes les necessitats que fem cobrir, que hem de cobrir durant el dia, fixeu-se, gastem aproximadament 230.000 quilocalories cada dia. 230.000. Perquè per l'alimentació només representa un 4%. La cosa domèstica de d'altres serveis de casa també gastem energia, és un 29% més. Per a les activitats industrials també, per quan ens movem el transport també. Total, que avui dia gastem els humans 115 vegades més d'energia que l'home primitiu, això sí, molt primitiu, perquè fa 5 milions d'anys enrere, que només en gastava 2.000 quilocalories, que era pel sustent, pel menjar. I ara 230.000 de promig en aquests països més civilitzats, podríem dir-ne. I passem ja a l'any internacional dels llegums. D'aquí ve el programa d'avui. Toca menjar llegums perquè el 2016 les Nacions Unides, a través de l'Organització per l'Alimentació i l'Agricultura, que es diu la FAO, ha declarat any internacional a tot el món dels llegums. En aquest any es proposen sensibilitzar l'opinió pública sobre els avantatges nutricionals que tenen els llegums, com a part d'una producció d'aliments molt sostenible, encaminada a aconseguir una seguretat alimentària i una nutrició de la població, que per tant aconsellen menjar molts més llegums que els que fem, i això és arreu. Es pretén fomentar connexions amb tota la cadena alimentària per aprofitar millor les proteïnes que contenen els llegums, i que ara, doncs, com que en mengem pocs, això doncs escasseja. Hem de distingir llegums, que són els cigrons, les llenties, les mongetes seques, els pèsols i alguns d'altres, dels cereals, que els cereals són el blat, l'arròs, el mill, la civada, de les llavors, que també s'alimenten, el sèsam, les pipes de girassol. Hi ha dues combinacions: menjar llegums i cereals són dos aliments complementaris. Els aminoàcids, les proteïnes, que no tenen prou el cereal, que no té prou el cereal, els aporta el llegum. I els que no aporta el llegum, els té el cereal. Per tant, aquests aminoàcids que havíem parlat a la primera part del programa, que formen la cadena de les proteïnes en el cos humà, es complementen moltíssim els llegums i cereals. Per tant, mengem llegums i cereals. I una pregunta: les faves i els pèsols són llegums o són verdures? Doncs fixeu, tenen les dues condicions. Quan són frescos, quan són tendres, tenen un elevat contingut d'aigua, podríem dir-ne, i poca proteïna. I llavors es consideren verdures. Els pèsols i les faves es consideren verdures. En canvi, si pèsols i faves ens els mengem en forma seca, els coem en forma seca, desgranats, es consideren llegums. I llavors augmenten molt les calories. Si com a frescos, com a verdura, en tenen un 5% de proteïna, com a així en sec, els pèsols i les faves, en tenen un 22% aproximadament. Els llegums, diu que és un menjar històric i que està en decadència. És un aliment molt arrelat a les nostres comarques i arreu del planeta, a tota la gastronomia. Juntament amb els cereals, el que dèiem, es van començar a cuinar i a menjar quan es va deixar de menjar els fruits silvestres. Fixeu-se. Es diu que la civilització egípcia, de fa 3.000 anys enrere, de 3.000 fins al naixement de Crist, podríem dir, fins l'any 30 abans de Crist, per tant, fins a començar la nostra era, ja es feien servir, ja es cuien, fa 3.000 anys enrere que ja es cuien els llegums, sobretot cigrons i llenties. amb el descobriment del món, l'any Cristòfol Colón, l'any 1492, es van incloure a partir de llavors mongetes, o fesols, que també se'n diuen, i per tant encara es va completar més el ventall de llegums. A més, la seva tradició, els llegums són molt importants des del punt de vista de nutrició, però de dieta saludable, podríem dir. Les llenties, les mongetes, els pèsols, els cigrons, ajuden a combatre l'obesitat i a prevenir malalties cròniques com la diabetis, les afeccions del cor, cardiovasculars, i fins i tot el càncer. Són una font essencial de proteïnes i aminoàcids per a les persones, bàsiques per tant. A més, des del punt de vista ambiental, també els llegums són un cultiu molt sostenible, perquè en el medi ambient les plantes lleguminoses, les que donen els llegums, tenen una qualitat que és fixar el nitrogen de l'ambient. I en l'ambient, en l'aire, hi ha un 78% de nitrogen i aquestes plantes de les llegums el fixen a la terra, podran fan que el sol sigui, el terra, sigui molt més adobat, molt més nutritiu, té més contingut de nitrogen. I com va la dieta aquí dels llegums? Doncs una mica pobra. A tot Espanya, des de l'any 1960, portem uns 50 anys, el consum s'ha reduït a la meitat en llegums. Els estudis indiquen que ara se'n menja poc més que un cop per setmana, quan s'hauria de menjar dos o tres cops per setmana de llegums. Arribem a 3 quilos, passem de 3 quilos per persona i any de llegums, molt poc, quan el nivell mundial és de 7 quilos de llegums. I tot el territori espanyol, l'any 2014, es van distribuir, es van consumir 32.000 tones de cigrons, 16.000, la meitat de llenties, i 9.800, també quasi bé la meitat de la meitat, de mongetes, aproximadament, que dona uns 3,10 quilos per persona i any. Anem a veure unes denominacions de qualitat i una de qualitat i una de qualitat geogràfica d'aquests productes. Es diu que un producte és denominació de qualitat, denominació d'origen protegida, DOP, que a vegades haureu vist, una etiqueta que s'hi posa, que té com una rameta al centre, són llegums, però també d'altres productes, que tenen la denominació d'origen protegida. Què vol dir? Que la zona on es produeixen i es transformen i s'elaboren és una zona determinada del país, Catalunya o d'Espanya, i que allò els dona un segell de que es planten allà, es cultiven allà i es treballen tot en aquella zona. I això se'n diu denominació d'origen protegida. Tenim denominació d'origen protegida de l'oli d'oliva, per exemple, o el formatge manxego. Uns altres se'n diu denominació geogràfica protegida, no d'origen, sinó geogràfica, que llavors és una mica més light aquesta. Només fa falta que es cultivin en un lloc, però després es poden treballar, produir, distribuir en llocs diferents. I aquestes se'n diuen, diguem, alimentació, que té una indicació geogràfica protegida, DGP, i és menys, diguem, rigorosa que l'altra, la denominació d'origen, que ha de ser d'un lloc i que allà ho faiguin i ho tractin tot, això que diem, l'oli d'oliva aquí a Catalunya o el formatge manxego a la Manxa. Un exemple fàcil d'entendre és el de la ramaderia. Un xai, per exemple, de la Manxa, n'hi ha prou que sigui d'origen de la Manxa. Això ja té una indicació geogràfica protegida. En canvi, perquè sigui un pernil amb denominació d'origen, no geogràfica, d'origen protegida, cal que sigui d'un lloc determinat i allà, a més, l'hagin tractat, l'hagin, doncs, assecat, etc. Per tant, hi ha unes dues denominacions que això els dona qualitat del lloc. A Catalunya tenim dues espècies de llegums que tenen denominació d'origen, de la més rigorosa, podríem dir, protegida, que són els fesols de Santa Pau, de la zona d'Olot, i la mongeta del Ganxet, de la zona del Vallès i del Maresme. També hi ha altres denominacions d'origen protegides, com l'arròs del Delta de l'Ebre, ja no són llegums, o bé la fabada asturiana, o bé la mongeta de Banyeza, de León, o bé la llentia de Tierra de Campos. Però això ja seria anar-nos una miqueta en d'altres apartats. Tornem d'aquí una miqueta de música per fer l'última i tercera part de les propietats que tenen els llegums, les calories que donen, i que tenen un preu molt assequible i que podran per una família és un menjar relativament barat i molt i molt aconsellable, com hem vist.
Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to ride and do like me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat up. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little mention, don't fall on back, let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just on height. I'm gone.
I ja a la darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui commemorant l'any internacional dels llegums, i per això l'hem titulat el programa Toca menjar llegums. Anem a veure algunes de les bones propietats d'aquesta menja, i després, senzillament, alguns manera de preparar-los. Mengem poques llegums, ja ho hem dit, encara que tant les lenties com els cigrons, com les mongetes blanques, vermelles, fesols, faves, etc., és una de les opcions més sanes i sàvies en l'alimentació actual. 100 grams de llegums crues, verdes, aporten 320 calories i una quantitat de sucres, no cal dir dades, proteïnes i pocs greixos. Si aquests 100 grams de llenties les coem, com que tenen un alt contingut d'aigua, a l'hora de coure'ls absorbeixen un alt contingut d'aigua, les calories, a més de ser 320, baixen a la meitat, 160. Per tant, són uns aliments poc calòrics, de poc engreix. S'aconsella consumir llegums entre 2 i 4 vegades a la setmana, tant nens com adults, el que passa que rarament es fa, no? No engreixen, i en la dieta és una dieta baixa en calories, constitueixen un plat molt important, ja que tenen molta capacitat d'induir a la sacietat, a trobar-te tip, no? A tipen moltíssim. Diguem-ne que la zona de Catalunya i pràcticament tot el litoral mediterrani és on menys es menja, menys es consumeix llegums. Aquí consumim més arròs. Els llegums, 3,10 quilos per cada persona i any de promig. Mentre que on se'n consumeix més és la zona de Cantàbria, Astúries i Castella i Lleó, que tenen el rànquing, diguem-ne, de tota Espanya. També hi ha llegums en conserva. Es fan de matèries primeres fresques, per tant es fan de bona qualitat avui dia. Es poden consumir generalment la data de caducitat és de 5 anys. Per tant, els llegums cuits al natural tenen totes les propietats i bona qualitat, segons diuen els experts. Es venen també plats preparats amb llegums, però llavors ja s'inclou, depèn d'altres ingredients, com carns, vísceres, embotits, a vegades botifarra, xorís, etc. I el problema també és de la quantitat de sal que tenen, si encara s'han de demanar amb baix contingut en sal, perquè això pot fer que tantes bones propietats que tenien es redueixin en aquests plats preparats. Cal treure el mite també de que les llaunes, la cosa enllaunada, pot aportar metalls pesants i potent tòxics. Avui dia no, els materials actuals estan molt controlats i no contenen substàncies perjudicials per la salut en general. M'he hagut d'assessorar, però diré 4 coses sobre com coure i com es poden preparar alguns plats de llegums, però aquí sí que no és ni el meu fort ni la meva especialitat. Per coure els llegums, diu que 12 hores abans, això ja ho he vist, ja ho hem vist també tots a casa, s'han de posar les mongetes amb remull en aigua freda per facilitar-ne després la cocció posterior i l'estovament de la pell de la mongeta. Si són cigrons, es deixen remullats en aigua calenta i sal. Si són pèsols i llenties, es poden coure directament sense haver-los de remullar. No, encara que és molt costum, no caldria afegir bicarbonat sodi perquè coguin millor, perquè això els dona un mitjà alcalí, revés d'àcid, alcalí, en la olla, podríem dir, i contribueix a que es perdin molts nutrients, també alguns minerals i algunes vitamines. Per tant, millor no tirar-hi bicarbonat sodi, que sol ser costum a vegades perquè s'estovin més. Una tassa de llegums és suficient per 4 persones, i llavors s'hi han d'afegir unes 3 tasses d'aigua, com a promig. Per donar-los bon sabor als llegums, es pot afegir verdures, hortalisses, com ceba, pastanaga, àpid, etc. etc. I els plats amb llegums es poden preparar de moltes maneres. Pels nens també cal trobar la presentació, diguem-ne, més adequada, perquè s'ho vegin, que no sol ser el seu fort, eh? Hi ha l'olla madrilenya, la fabada asturiana, les potxes amb cloïsses, etc. etc. El setembre passat, fa molt poc, la Fundació Alícia al Mont Sant Benet, a Sant Benet de Bages, va fer unes jornades adreçades a menjadors escolars i ja que en aquest any tan assenyalat el van dedicar a incrementar la presència i l'acceptació dels llegums. En general, els menjadors escolars compleixen la recomanació de servir 1 o 2 racions a la setmana de llegums, no més que això, eh? Les receptes, doncs, aconsellen avui dia, fins a la mateixa Agència de Salut de Catalunya, de que no fem només el típic guisat de cullera, que a vegades pels més joves això no els hi diu res, sinó es poden consumir freds, amb guarnició, i trobar-hi nous formats, bé sigui els llegums en forma d'hamburguesa, de bunyols, de croquetes. Es poden elaborar patés de cigrons per untar el panet, bastonets de pastanagues, preparar hamburgueses de llenties, amanida d'arròs integral en llenties i verdures, pasta amb pèsols i gambes, cigrons amb verdures i pa, amanida de llenties amb nous i sèsam, per exemple, amanida d'arròs amb fruits secs, cuscús amb cigrons i verdures, torrades amb humus de cigrió, de cigrons, etc. O sigui, buscar el revol i, sobretot, provatures d'aquestes noves perquè aquest ventall faci més atractiu el menjar llegums, especialment pels joves i també pels nens. Direm ja, per anar acabant, que tenen un preu molt assequible. Una família de dues persones i un nen, al cap del mes, si consumeix uns 2 quilos de llegums, que és el que es necessitaria, barrejant-hi uns dies mongetes, altres dies cigrons, llenties, llenties o tots aquests poden ser crusos, poden ser cuits, etc., faran un consum d'uns 6 quilos, ja diem, de llegums al cap del mes i potser el preu de compra no pujaria de 4 o 5 euros. Per tant, molt assequibles pràcticament totes les butxaques. Doncs això, amics de la Veu de Navàs, ha donat de si el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom sobre els llegums en aquest any internacional 2016. I per això l'hem titulat Toca menjar llegums. És un menjar històric des d'època egípcia, des de 3.000 anys abans de Crist fins als nostres dies. Els llegums són molt sants, formen part d'una dieta saludable, ajuden a no ser obès, atipen, complen molt, poden prevenir malalties cròniques com la diabetis, les cardiovasculars i fins i tot el càncer. Les llenties, mongetes, els pèsols o els cigrons són una important font de proteïnes, aminoàcids per tots nosaltres i per totes les edats. I la conclusió és que mengem pocs llegums. Pocs, perquè són uns 3 quilos per persona i any i quasi bé hauríem de doblar-ho. Quan la mitjana del món ja són 7 quilos per persona i any. Convé convèncer els més joves, els nens, en general a tothom, que ens convé menjar llegums millor per la salut, per l'estalvi i per la fertilitat del sòl. Què més volem? Doncs tot brindant pels llegums, ens acomidem del programa d'aquest diumenge. Serà fins al proper mes, el segon diumenge de cada mes, en un altre innovador tema de ciència, tecnologia o medi ambient que farem per tots vosaltres. Bon dia, bona setmana i fins aviat.